Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts 12 de novembre de 2024, el supermatí de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, també ens podeu escoltar per Ràdio Bisbal. La dana a València i l'alerta per pluges dels darrers dies a Catalunya ens han deixat amb incertesa sobre les actuacions de prevenció i de protecció que cal fer davant dels aiguats i les inundacions. Per parlar-ne, ens visita la responsable de sensibilització de protecció civil, Xesca Baró, bon dia.
Hola, bon dia.
Si alguna cosa positiva en podem treure d'aquesta situació dels últims dies, que segur que molta gent a casa està plantejant-se què faria davant d'una situació com aquesta i s'està plantejant coses que potser abans no s'havia plantejat, no? Com situacions, davant de situacions d'emergència, com actuem des del nostre entorn més proper, no? Potser.
Sí, doncs mira, jo les recomanacions que donaria i que crec que són importants que calin entre la població per estar més autoprotegits i fer front a aquestes situacions de fortes pluges, és una de les primeres, preparar-nos abans de que vingui l'època de fortes pluges. Com ho podem fer? Pues revisant periòdicament la teulada, mantenint els baixants i els desguassos d'aigua doncs nets, sobretot els que estan als patis i als terrats, és a dir, evitar doncs que es pugui taponar, no? Mantenir-los nets de fullaraca, de brutícia, és important. També una altra cosa és conèixer, si vivim en un municipi, conèixer o una zona, conèixer les zones inundables del nostre municipi o del nostre entorn proper. Pues per això es pot consultar en el mapa de protecció civil, que està obert i qualsevol ciutadà el pot consultar. Mm-hmm. L'altre aspecte a tenir en compte com a mesura per estar preparats és que per davant qualsevol tipus d'emergència o de risc podríem tindre un equip d'emergència preparat. I qui posaríem amb aquest equip d'emergència? Doncs hi posaríem el mòbil i el carregador, és a dir, per tindre comunicació en tot moment, la ràdio i una llanterna i piles de recanvi, és a dir, si marxa la llum, que puguem estar informats a través de la ràdio, que és un bon mitjà per difondre i anar fent seguiment de les emissions.
Una ràdio FM, Una ràdio FM, que això s'està perdent.
Un transistor de tota la vida, el transistor de tota la vida, que els nostres avis i els nostres pares, i jo també encara en tinc.
Doncs jo no, miri
que pugui anar amb piles.
Treballant a la ràdio no en tinc ni un de transistor doncs, amb piles, ja tocaria.
Doncs tinguem en compte que quan un episodi aquest a vegades falla la llum, ens podem quedar sense connexió d'internet. Llavors, si tenim una ràdio amb pila, sempre podem estar informats. Val? Per aquestes eines doncs, és important tenir-les a mà. No? Doncs, els medicaments que prenem normalment, aquells indispensables que ens prenem, doncs, també tenir-nos en aquest equip d'emergència perquè si en algun moment doncs, hem d'evacuar i la documentació important. No? Aquestes coses les hem de tenir en compte. Després, si ens ve una situació en cas de previsió de pluges, com avui tenim, doncs és important estar atent i informat de quina previsió com evolucionaran les pluges. Estem en un clima doncs, que les pluges són canviants, a vegades tenim una orografia que fa que les pluges no puguem dir precisar en quin lloc i com plourà, doncs és important anar a fer aquest seguiment d'informació meteorològica per tenir aquesta informació. I estar també atent a totes les restriccions i totes les indicacions que les autoritats ens puguin anar donant. Val? Mm-hmm. També doncs, si veiem que volem fer una activitat al medi natural, volem fer una excursió i veiem que aquell dia doncs, hi ha una previsió de pluges importants, doncs valorar si cal suspendre-la o adaptar-la i fer una altra cosa, no? I sortir fora de la zona doncs, que hi hagi previsió de risc. Aquestes serien les mesures com si diguéssim preventives i que hem de tindre en compte abans de que arribi qualsevol episodi de pluja. Ara bé, si ens trobem en un episodi de pluja intens, com els que hem tingut durant aquests últims dos mesos, no? Que hem anat tenint episodis de pluja intens, què hem de fer? Doncs si estem al carrer i està plovent moltíssim, confinar-nos i refugiar-nos a l'edifici més proper. Tancar portes i finestres, si estem a casa, i no baixar mai als soterranis. Si a casa nostra doncs, tenim soterranis o plantes baixes, evitar-les i pujar a dalt a les zones més altes si veiem que la precipitació és important. No? Si s'inunda casa nostra, doncs tancar l'interruptor general de llum per evitar qualsevol espurna i accident. No? També evitar els desplaçaments, si està plovent, doncs evitar els desplaçaments, no agafar el cotxe, que els cotxes es poden inundar i poden ser arrossegats molt fàcilment. i sobretot, molt important, no travessar mai, ni a peu ni en cotxe, rieres, torrents, passos soterranis, és a dir, tots aquells indrets, aquells punts que en un moment donat es puguin inundar. És a dir, no travessar-los. Per què? Perquè en mig metre d'aigua un cotxe pot ser arrossegat i una persona amb 20 centímetres també pot ser arrossegada fàcilment. Per tant, és important evitar doncs, aquestes zones on doncs, pugui haver-hi aquest perill de més d'inundació, no? Que és el que deia, rieres, torrents, rius, passos soterranis, tot això, tot evitar-ho. Per això és important, el que en principi he dit, de conèixer el risc del nostre municipi, no? A través del mapa de protecció civil, i evitar aquestes zones on poden haver-hi més risc d'inundacions i l'aigua pot baixar amb més força, evitar-les. I si estem a la muntanya, que estem fent una excursió i ens enxampa una tempesta o un fort aiguat, doncs dirigint-nos cap a punts enlairats. Mai baixar a zones properes de marges de rius, rieres, lleres, barrancs, travessar ponts, aquests ponts que a vegades travessen a la muntanya, doncs evitar-los a travessar perquè poden ser doncs, un aiguat, un fort aiguat els pot arrastrar. Per tant, evitar també anar a punts baixos i anar cap a punts alts. Aquests serien els consells més importants. També, doncs, com a ciutadans, doncs, si vivim en un edifici i tenim gent gran, doncs, també tinc algun veí, gent gran que viu sola, doncs és important també tenir una cura, no?, ajudar-lo, si cal portar-li menjar o si informar-nos del que està passant. I en cas d'emergència, recordem, sempre tenim el 112 com a atenció i telèfon per informar de qual emergència o urgència que tinguem. Uh-huh. Aquests serien, bàsicament, els principals consells.
Uh-huh. Entenc que, sobretot, és una mica sentit comú, també, no? Però passa que situacions com aquestes, a vegades, no saps com pots reaccionar, no? Llavors has de tenir clar una mica normes bàsiques.
Sí, el que tu dius, moltes coses, molts consells d'aquests són sentit comú, però jo crec que és important que, sobretot a la tardor, que és quan tenim aquests fenòmens, al setembre, octubre, que hi ha aquests fortes pluges, o siguin pardanes o gotes fredes, o situacions doncs, que poden haver-hi més fortes pluges, recordar-los, no? I preparar-nos, no? És a dir, el que he comentat, doncs, revisar els desguassos i preparar-nos perquè quan vingui fora aiguat, doncs, no, les causes o els perills siguin menys, no? Els sigui menor.
Anem per parts d'alguna de les coses que ha dit sobre el mapa de protecció civil i entrat segur que moltíssima gent hi està entrant aquests dies. M'agradaria si em pot fer alguna distinció de conceptes per tenir clar, perquè es parla de delimitació de zones inundables fluvials, però després hi ha el mapa de risc d'inundació fluvial i hi ha com un T500, T100, T10. Això què significa? Perquè la gent ho pugui entendre.
Doncs això són l'època de retorn d'una inundació. Llavors, depèn de l'època, són estudis que hi ha i en funció de l'època de retorn doncs afecta uns municipis a uns trams o a uns altres. Llavors, si en algun moment doncs, hi ha alguna dificultat a l'entendre aquest mapa, també ens podrem adreçar al nostre ajuntament, que molts ajuntaments tenen els seus plans i els seus estudis per informar-nos amb més precisió i ens poden donar una informació més detallada.
Això és important, es parlava l'altre dia, no?, que tots els municipis haurien de tenir actualitzats els seus plans, doncs també consultar quins municipis de casa nostra, això és una de les coses que haurem de fer com a mitjans de comunicació, quins municipis tenen el pla d'inundació en regla, no? És important aquest document.
És important i la que s'està tirant endavant és que doncs, tots els municipis doncs, puguin, amb els propers anys, puguin tenir doncs, tots els plans d'emergència fets. Però els plans d'emergència fets permeten conèixer quina zona d'aquell municipi hi ha risc d'inundació, quins elements vulnerables, edificis, persones poden o barriades, poden quedar afectades i després com pot un ajuntament, amb les eines que té i amb els mitjans que té, recursos, com fer front a aquella situació d'emergència. Uh-huh. I la ciutadania és una manera, en definitiva, de protegir a la ciutadania, no? Uh-huh. I la ciutadania, per part seva, doncs, ha d'aplicar totes aquestes mesures d'autoprotecció, de què he anat dient al llarg d'aquesta entrevista.
Mm-hmm. Sí, miri, per dir-ho, hi ha 9 municipis que tenen el pla d'inundació, el pla de protecció civil actualitzat i homologat, són Albons, Bellcaire, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Mont-ras, Palafrugell, Santa Cristina, La Tallada, Ullà i Verges. I després hi ha una sèrie de municipis com la Bisbal o Palamós o Sant Feliu o Pals, que, o Platja d'Aro, Calonja, Torrella, entre altres, que tenen pendent d'actualitzar-lo, que el tenen, però s'han d'actualitzar. En tot cas, aquests documents són fàcils de llegir per la ciutadania? És a dir, podem fer una anàlisi bé, la gent que no en sapiguem gaire?
No, són documents llargs, són complexos, perquè bueno, hi ha l'anàlisi del risc, però jo penso que sempre hi ha versions, molts ajuntaments també el que fan és versions més abreujades, més divulgatives, per veure, però qualsevol el pot, és un document obert i qualsevol el pot llegir. El que passa que hi ha part doncs, més, són documents farragosos, no? Ja, perquè hi ha molta informació, però sí, estan oberts i llavors també per part de sensibilització i de comunicació hem de ser capaços també de fer arribar aquests plans, no?, d'explicar-los de la forma més amena i més entenedora, més que amena, més entenedora a la ciutadania, no? De fet, un pla d'emergència que dona resposta. Què pot passar? Com puc fer-hi front? Quins mitjans i recursos tinc per fer-hi front? I com ens organitzem per fer front a qualsevol situació de risc? I després la part més important, la implantació. Mantenir que aquest pla d'emergència estigui sempre viu i mantenir-lo actualitzat. És molt important que un pla d'emergència el podem fer molt ben fet, però si el deixem a una estanteria i no el mantenim al dia, ni l'actualitzem, ni fem exercicis o simulacres per veure si funciona bé, doncs no servirà de res, paper que no servirà de res. Per tant, un pla d'emergència ha de ser un document viu. Un document viu, treballat, i que fem exercicis per veure si tot funciona correctament i poder-lo anar arreglant i millorant dia a dia, no?
Uh-huh. Una altra de les qüestions que també toqueu des de Protecció Civil són els avisos, no? Avisos a la població. Aquests dies s'ha parlat molt dels avisos al mòbil, etc. Entenc que, però, que els avisos al mòbil, aquestes alarmes, deuen ser l'últim pas, no? Imagino que deu haver prèviament altres formes d'avisar la ciutadania. No sé com pot estar els oients, quins canals han de seguir per conèixer els avisos que emet Protecció Civil?
Les alertes al mòbil que hem rebut durant la setmana passada i que l'any passat es va instal·lar aquest sistema d'avís al mòbil, es va instal·lar l'any passat, és un sistema més d'avís a la població. Però quins altres sistemes tenim? Doncs les xarxes socials, que siguin doncs, del nostre municipi o la de la Generalitat, emergències.cat, els mitjans de comunicació també és un canal d'informació important, és a dir, a part de les alertes al mòbil, doncs tenim totes aquelles xarxes socials que siguin autoritzades, no?, que siguin oficials, i després els mitjans de comunicació. També els ajuntaments, fins als seus plans d'emergència, en funció de l'ajuntament, tenen els seus propis mitjans d'avisos. A vegades, megafonia d'aquesta, que en municipis petits la megafonia que tenim, no? O bé en altres municipis grups de WhatsApp. És a dir, cada municipi també té uns canals de comunicació per avisar la població. Les alertes del mòbil és un sistema més per informar la ciutadania i per mi és un sistema força bo perquè de cop i volta tothom pot rebre un avís amb la principal dient-li què passa i quina és la mesura per protegir-se, no? I és un primer pas, però després aquesta informació l'hem d'anar ampliant a través dels mitjans de comunicació, que feu una feina molt important, no?, de cara a la ciutadania, i per les xarxes socials també és important d'anar fent el seguiment d'aquesta informació. Mm.
Ha estat un plaer parlar amb la responsable de sensibilització de Protecció Civil, Xesca Baró, sobre les alertes de Protecció Civil i què fer en situacions d'emergències. Moltes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies, igualment, bon dia.